Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem molt pendents de com evoluciona Rafael.
El camino que lleva Belén.
El cantant de 81 anys està ingressat a un hospital de Madrid després de patir un accident cerebrovascular mentre estava gravant un programa, el programa La Revuelta, a Televisió Espanyola, un programa que en un comunicat ha explicat que Rafael es va trobar malament durant la gravació i va marxar del teatre caminant. No ha transcendit encara res de la seva evolució.
Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompon, ropopompon.
I a banda de Rafael, avui també seguirem la sessió de control a partir de les 9 del matí del president Salvador Illa al Parlament. Després de la reculada del govern amb la literatura catalana i la castellana, no seran optatives i seguiran sent de segon de batxillerat.
Atenent a la singularitat lingüística i cultural que té Catalunya, doncs volem preservar i volem mantenir com a matèria de modalitat i, per tant, no com a optativa, sinó com a modalitat.
És el que deia la consellera Esther Nibó al Parlament. Per cert, que avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. Un error humà està al darrere de la polèmica de deixar la literatura com a optativa. Un treballador del Departament d'Educació us avança aquest programa que va penjar per error un document de treball on hi figurava la polèmica reforma que s'ha tirat enrere. I avui, a banda d'això, també seguirem la sessió de control al Congrés després de l'avís de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez. Li retirarà el suport si el Congrés no permet el debat sobre la proposta de qüestió de confiança contra el mateix president espanyol. Ho ha dit aquesta nit a TV3 després que la mesa del Congrés ajornés la decisió fins passat festes.
La proposta s'haurà de tramitar sí o sí. No tramitar-la té unes conseqüències, se les pot imaginar.
Junts pressiona, però per ara no trenca ponts. La mostra que finalment ha permès que el Congrés tramiti la proposta de lloguer de temporada després d'haver-ho rebutjat fa uns mesos és una mostra prou significativa. I de la plana judicial, parlarem també amb l'expresident Artur Mas. Ara que ja ha quedat arxivada la suposada trama russa del procés, l'Audiència de Barcelona qualifica fins i tot de frau de llei les maniobres del jutge Joaquín Aguirre, que va arribar a explicar la investigació a la televisió alemanya.
Se trataría de...
Es geht um den direkten russischen Einfluss.
Això el dia en què la dona del president espanyol, Begoña Gómez, torna a declarar davant del jutge. I avui també parlarem de les 30.000 famílies vulnerables que van cobrar ajudes socials quan no els tocaven. El govern, finalment, no els reclamarà els diners que van rebre per un error administratiu, un cas que va destapar al matí de Catalunya Ràdio, i la taula del tercer sector ho celebra.
Pugui tramitar d'una manera ràpida i ara arriba per Nadal, no? Que també és un bon moment per celebrar que molta gent deixarà de tenir aquesta angoixa.
Això mentre en esports, Aitana, bon matí, continua col·locant títols.
The best FIFA women's player, Aitana, bon matí. Felicidades.
Agradecida por un nuevo premio. Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo.
La jugadora blaugrana ha guanyat el segon any consecutiu el premi a millor jugadora que entrega la FIFA. Celebrarà el guardó aquesta tarda rebent el Manchester City a Montjuïc en un partit de Champions a 6:45 de la tarda que el podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio. I tot plegat aquest dimecres 18 de desembre. I en un dia en què el sol sortirà d'aquí a 1:13 a Florejacs i es pondrà, quan passin 2 minuts a 6:45 de la tarda, a Freginals. Benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui dimecres, 18 de desembre, ha aparegut boira una altra vegada a les comarques de Ponent. Es pot mantenir bastanta estona, aquí l'ambient serà fred, i en canvi la resta de Catalunya el temps serà assolellat, amb unes temperatures que han pujat un palet respecte a les dels últims dies. Tot i això, encara tenim gelades a moltes comarques del centre i de Ponent. Al migdia s'arribarà amb facilitat entre els 15 i 18 graus, fins i tot en alguns llocs de Tarragona o de l'Ebre podrien arribar a fregar els 20 graus. Demà, però, canvi de temps, entre la tramuntana, el mestral, aniran bufant amb força i s'aniran reforçant a mesura que avanci el dia, i a la tarda tindrem algunes precipitacions al Pirineu amb una baixada de les temperatures.
A tot això, avui ens acompanyarà en tertúlia Gemma Calvet, Jofre Llombart, Pere Rossinyol i Agnès Marquès. El dia en què repassem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Frederic Vincent, Berta Torrades pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Deia el dia en què els taxistes hi tornen.
Es mobilitzaran el 29 de gener contra l'augment de preus de les companyies d'assegurances. Denuncien que els estan cobrant unes pòlisses molt cares i han convocat una marxa lenta que sortirà de la terminal 1 de l'aeroport del Prat cap a les Torres Mafre i la seu de la competència a Barcelona. Tito Álvarez és el portaveu de l'ET Taxi.
Bueno, desde hace más o menos 2 años las compañías de seguros nos meten en el mismo paquete que las VTCs de plataforma y esto, la consecuencia es que las pólizas de seguro son impagables. Un taxi de un autónomo en Barcelona está pagando unas pólizas de seguro entre 4.000 y 5.000 euros en muchos casos.
La protesta del 29 de gener s'allargarà de les 10 a les 2 de la tarda i el sector no descarta més mobilitzacions si no se'ls ofereixen solucions.
No tornaran els diners.
Les 30.000 famílies que van cobrar ajudes socials per un error administratiu finalment no hauran de tornar els diners. Fa uns mesos, al matí de Catalunya Ràdio va avançar que el departament el reclamava el retorn de milers d'euros. Ara el govern ha aprovat un decret per exonerar aquestes famílies en bona part vulnerables.
Marta Xidó.
Segons el Departament de Drets Socials afecta com a mínim a unes 30.000 famílies. De mitjana se'l reclama 7.500 euros. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya espera conèixer els detalls del decret, com apuntava Mercè Darnell, portaveu de l'entitat, en declaracions a aquesta emissora.
És evident que hi ha d'haver condicions i hi ha d'haver procediment per poder-ho fer. El important també serà que aquesta lletra petita sigui fàcil d'entendre per les persones i que ho puguin entendre i es pugui tramitar d'una manera ràpida.
La taula del tercer sector remarca que cal reformar la renda garantida per millorar-la i unificar-la amb l'ingrés mínim vital que atorga l'Estat per evitar nous problemes. El decret aprovat pel Consell Executiu haurà de passar pel Parlament. Marc Teixidó Valls, pel matí de Catalunya Ràdio.
Rectifica.
El Departament d'Educació fa marxa enrere i la literatura catalana i castellana no seran optatives a batxillerat. El govern rectifica només 24 hores després d'anunciar uns canvis que venien imposats pel Ministeri.
Segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, el departament atribueix el desgavell a un error humà. Un treballador d'educació hauria penjat al portal un document de treball no definitiu, al portal on accedeixen els centres educatius.
El fet que les dues literatures passessin a fer-se primer i fossin optatives i, per tant, no entressin a la selectivitat, havia aixecat polseguera perquè la comunitat educativa deduïa que perdien pes. Doncs bé, la consellera Esther Niubó ahir rectificava.
Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat.
Una qüestió que ara negocia amb el Ministeri, que d'entrada no s'hi ha oposat. Sobre la fusió de les assignatures de ciències, el Departament treballa perquè això no suposi una pèrdua d'aprenentatges. Marc Martínez, professor i membre del col·lectiu Ciències en Perill, diu que no té ni cap ni peus.
Si no es fa res i es proposa l'any que ve una assignatura de 3 hores de física i química, els alumnes que l'any que ve cursin física i química 3 hores, quan hagin d'accedir a segon de batxillerat, no estaran igual de preparats.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Pressiona, però no ofega.
Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, el líder de Junts, avisa al PSOE que si no accepta que el Congrés tramiti la proposta d'una moció de confiança, el seu partit, diu, posarà punt i final a la legislatura.
Puigdemont ho ha dit en una entrevista aquesta nit a TV3 en l'Ariadna Oltra, després de que la mesa del Congrés ajornés la decisió final fins passades les vacances.
Martí Ferrero.
Puigdemont titlla la decisió de prudent. Interpreta que el PSOE ha decidit guanyar temps per continuar negociant perquè ha entès que un cop de porta hauria estat irreversible per Pedro Sánchez.
I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, han pres una decisió que, en fi, que deixa totes les opcions obertes.
I ara emplaça el president espanyol a tancar la carpeta d'immigració.
O hi ha el que és una delegació de competència, o per fer la feina mecànica, administrativa, però que la decisió la prengui un altre, això no ho farem.
I anuncia una pròxima reunió amb Oriol Junqueras. Des de Barcelona, Martí Ferrero, pel Matí de Catalunya Ràdio.
S'explica.
Després de la sessió de control al Parlament, el president Salvador Illa compareix avui per explicar la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al telèfon d'emergència 112. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Tant les crítiques com les línies vermelles de ben segur que quedaran aclarides, o en tot cas hi haurà l'oportunitat de fer, a través d'aquesta compareixença, totes les preguntes. Sí.
Illa compareix a petició de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. De fet, Esquerra ha condicionat la negociació dels pressupostos a que es faci marxa enrere en aquesta qüestió. Aquests partits ho consideren una sessió de competències, tot i que, com explicava ahir el diari Ara, durant els governs de Puigdemont, Torra i Aragonès, ja es va tractar aquesta qüestió amb el Ministeri de l'Interior.
Doncs potser Josep Maria Jové hauria de donar també explicacions, perquè si feien el mateix abans i ara s'aixequen les mans al cap... Frau de llei.
És com defineix l'Audiència de Barcelona l'actuació del jutge Joaquín Aguirre en la investigació de la suposada trama russa del procés. En l'escrit que dona definitivament per tancada aquesta causa, l'Audiència acusa el jutge de conduir una investigació esquitxada d'opinions personals i del seu punt de vista, diu, sobre el procés.
Avui, a partir de les 9, al Matí de Catalunya Ràdio, Artur Mas, l'expresident, era una de les persones investigades en aquesta causa, on, recordem, es va arribar a parlar de 10.000 soldats russos que hauria ofert al Kremlin, o de la ingerència del govern de Vladimir Putin en el conflicte polític.
Resolució contundent de l'Audiència de Barcelona que acusa el jutge Joaquín Aguirre de frau de llei per haver mantingut obert el cas Volhov malgrat que li havien ordenat que el tanqués. Els magistrats de l'Audiència també veuen biaix polític en la seva actuació. Benet Salellas és advocat de les defenses.
L'Audiència de Barcelona li diu al jutge que bàsicament parla d'opinions polítiques que té el jutge, d'elucubracions i divagacions, però que en termes jurídico-penals no té res al damunt de la taula.
Amb l'arxivament en quedat fora de la causa Artur Mas, Gonzalo Boyer o el periodista Carles Porta, entre d'altres, mentre que Puigdemont i el diputat Francesc de Dalmases depenen del Tribunal Suprem perquè són aforats. Des de Barcelona, Aida Clemente per al Matí de Catalunya Ràdio.
I una de les persones que ha estat en aquesta causa ha estat el col·laborador d'aquest programa, David Madí.
Aquí acaben 5 anys de persecució de tota una sèrie de gent. Alguns hi estem des del primer dia, alguns ens van detenir, alguns ens van filtrar immediatament tot el que podien sobre nosaltres amb tal d'embrutar-nos. Ens van posar micros en el cotxe i finalment, res de res, arxivat. És per això que alguns, a partir d'ara, ens posarem a treballar perquè hi hagi una llei d'abús de funcionari públic que és l'única paret que pot trencar la impunitat de determinats funcionaris que fan tots aquests muntatges senzillament perquè són impunes per fer-los.
I compareix.
Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que declara avui per tercera vegada davant del jutge. En aquest cas, el jutge l'ha citat pels motius, pels nous delictes que li ha imputat en relació amb la contractació d'un software que va contractar per la càtedra que codirigia la Complutense.
Tanca files.
L'exassessor del ministre Ábalos, Koldo García, ha negat davant del jutge que ni ell ni l'exministre hagin cobrat comissions de la suposada trama relacionada amb adjudicacions durant la pandèmia. Desmenteix així les acusacions del suposat cervell de la trama, l'empresari Víctor de Aldama, que sí els va assenyalar per haver cobrat diners amb B.
Investigació penal.
Contra Carlos Mazón és el que proposa la Fiscalia, que ja ha agrupat 7 denúncies presentades contra el president valencià per la gestió dels aiguats de la Dana.
I 1.039?
Són els accidents de patinet que hi ha hagut a Catalunya en el que portem d'any i que han acabat amb víctimes. El Matí a Catalunya Ràdio s'avança que en només 2 anys aquests accidents s'han pràcticament doblat.
Més d'un miler d'accidents que deixen víctimes amb algun tipus de contusió, però també 75 ferits greus i 2 víctimes mortals. Són dades del Servei Català de Trànsit que defensen la necessitat de més regulació d'aquests vehicles. Anna Pintó és la subdirectora general de Seguretat Viària.
Quan es produeix un accident i, malauradament, un accident amb víctimes, hi ha unes responsabilitats associades i que l'assegurança pot ajudar, no?, a dirimir aquestes responsabilitats.
De tot plegat en parlarem avui a partir de les 10 del matí amb el periodista Antoni Bassas, l'advocat expert en accidents, José Pérez Tirado, i també amb víctimes d'accidents de patinet.
Últim dia
de l'any per poder pescar gamba vermella després que el Ministeri d'Agricultura i Pesca hagi ordenat tancar els caladors a partir de la mitjanit. Només es permetrà fer-ho aquest Nadal si és a compte de la quota per pescar l'any que ve. Des de confraries com la de Blanes critiquen que aquesta decisió deixa molt tocat el sector.
El Ministeri ha pres aquesta mesura després que s'hagi superat el topall anual de captures fixades per Brussel·les, que aquest any era de 800 tones. Des de la confraria de Blanes critiquen una decisió que els arriba quan ja compleixen amb les normatives i, a més, a les portes de la campanya de Nadal. Segons el patró major d'aquesta confraria, Ferran Martínez, això suposarà un assassinat empresarial encobert.
Ja no sabem què més fer o què mos
volen fer, o això és un assassinat empresarial encobert. Vull dir, una reestructuració del sector, una extinció, no sé on mos volen portar.
De tota manera, segons fons del Departament d'Agricultura, sí que es permetrà capturar-ne sempre que totes les confraries, tant les catalanes com les de la resta del Mediterrani, es posin d'acord per demanar-ho. Les tones que es pesquin des d'ara fins a final d'any es restaran del total de captures permeses l'any que ve. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
Rècord de vendes.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te...
De llibres a Catalunya i a l'Estat, els editors i llibreters han aprofitat la nit de l'edició per celebrar aquest 2024 i el sector ha guardonat el paleontòleg Juan Luis Arzuaga amb el Premi Atlàntic del Foment de la Lectura.
Barcelona, Òscar Callau.
El gremi d'editors assegura que Arzuaga és el divulgador científic més important d'Espanya. El codirector del jaciment d'Atapuerca ha parlat així de la seva relació amb la lectura.
Gracias a la literatura he podido vivir en el antiguo Egipto con Sinué, en la Roma... con yo, Claudio.
Patrici Tixis, president del gremi d'editors, s'ha felicitat pel bon moment que viu el sector del llibre a Catalunya, amb una facturació rècord de 260 milions d'euros, un 10% més que l'any passat.
Des de la pandèmia cap aquí, no hem fet més que sumar lectors nous any darrere d'any, que ens portarà a tancar aquest any com el millor any de la història de l'edició en termes absoluts.
Des de Barcelona, Òscar Callau, per al matí de Catalunya Ràdio.
I en esport, Robert... El primer lloc.
És el que juga el Barça a la Champions femenina de futbol, el partit contra el City, a 6:45, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6. Qui guanyi passarà com a líder de grup, si és que el Barça acaba guanyant per 2 gols de diferència. A la Lliga masculina, l'Espanyol juga contra el València, 9:45, també amb transmissió de Catalunya Ràdio.
Es recupera.
Victòria del Barça a bàsquet a l'Eurolliga, 90-63, davant el Fenerbahçe de Jessica Vicius. Ovacionat.
Tengo que decir muchas gracias a Palau, muchas gracias a la gente, ¿no? Yo creo que siempre mi relación con Palau ha sido increíble. Me ha apoyado mucho en los momentos difíciles, ¿no?
El Manresa passa directament als vuitens de final de la Lliga de Campions de la FIBA amb la victòria de 18 punts davant el Dertona.
Denuncien.
El Barça demanda a la Lliga per vulnerar el dret de treball de Dani Olmo i Pau Víctor per obtenir una suspensió cautelar i que continuïn inscrits a partir de l'1 de gener.
El que volem és tenir les possibilitats per inscriure en aquests jugadors cobertes, ja bé sigui la via judicial.
El Barça vol que Araujo i De Jong renovin o acceptin un traspàs i es planteja no fer-lo jugar.
I de best?
Aitana Bonmatí guanya el guardó de la FIFA segon any consecutiu.
Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo que me suma, que me ayuda a ser mejor cada día.
El de best masculí per Vinícius, Lamine Yamal inclòs en l'11 ideal.
Avui és dimecres, 18 de desembre, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Guim, amb 4 quilos 300 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i el Saül amb 3 quilos 550 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
Tu què li diries a algun accionista del Sabadell?
És com quan busques una parella a ball, sempre busques la persona que més t'interessi.
Has de sentir el que et proposa la parella.
Exacte.
Quan tenia aquesta complicitat.
Sí, BBVA ha anat a buscar un banc amb solera a Catalunya.
Pot aportar moltíssim al BBV i viceversa.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem un cop d'ull a aquesta hora a l'actualitat comarcal.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
Com anem? Bon dia. Passant 3 minuts d'un quart de 8. Us informo, Marc Curado, tenim 2 graus a Prats de Lluçanès, 6 a Vilanova i la Geltrú i 10 a Barcelona. Carretera, Celia Quintana.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora ja via vital la ronda litoral del tot aturada del nus de la Trinitat a la Barceloneta, Sant Llobregat, per un accident que només deixa circular per un carril, també l'entrada pel nus de la Trinitat i l'extrem nord de la Gran Via.
A Barcelona, 7 detinguts en l'operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana al barri del Raval.
Es tracta d'una operació contra una organització dedicada al tràfic de persones.
Gerard Tunez.
La policia ha fet escorcolls a bars, establiments comercials i pisos del carrer Robadors on presumptament es practicava l'explotació sexual de les dones. El dispositiu s'ha desenvolupat amb la intervenció de drons i la unitat canina. Segons fonts policials, aquesta xarxa de prostitució estava centrada en l'explotació sexual de les dones migrants i sense papers. De moment, han aconseguit alliberar diverses víctimes i el jutjat ha decretat secret d'actuacions. Jan Antúnez, pel matí de Catalunya Ràdio.
I al Bages... L'Ajuntament de Manresa farà obligatori que els rètols dels comerços siguin en català per tramitar la llicència d'obertura.
El consistori ha modificat el formulari on s'haurà d'informar per escrit de quina serà la retolació i almenys haurà de ser en català.
Els comerços que ja existeixen tindran 3 mesos per fer-ho efectiu abans de ser sancionats.
I una altra vegada a Barcelona, 11 famílies de l'Eixample alerten que un fons d'inversió vol fer-les fora de casa.
Volen transformar l'edifici en un negoci de lloguer d'habitacions.
Cristian Roldán.
Es tracta de la Casa Fajol, coneguda com la Casa de la Papallona pel mosaic que corona la façana. Segons els veïns, les obres ja han començat als pisos que estan buits. Tot i això, els actuals inquilins demanen renovar els contractes de lloguer i aturar l'especulació. Sentim la Marga Aguilar, que fa més de 30 anys que viu al bloc.
Els pisos del carrer Llançà 20 han de ser llars estables perquè les veïnes de l'Eixample puguem viure tranquil·lament al nostre barri. I no pensions mal dissimulades perquè especuladors multipliquin els seus beneficis.
Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I més notícies. Els Mossos han detingut un home que acusen de robar en una 70 de trasters de Barcelona.
S'haurien dut objectes per valor de gairebé 225.000 euros. Feia servir documentació falsa per firmar contractes de lloguer de trasters i així tenia els codis de les instal·lacions.
Allà forçava les portes amb rossinyols o claus falses i després tornava a tancar. Actuava sobretot a Sants i l'Eixample.
I cultura avui amb Mishima.
Mira, que bonica és Barcelona.
I el seu concert de Nadal, que torna un any més, ja en fa més de 15 a la Sala Apolo. Aquest any acompanyat d'una Nadal, aquesta que sentim, el pollastre de la nit de Nadal. Concert avui i demà a partir de les 9. Preu a taquilla, 25 euros. És un quart i mig de 8. Esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
I avui volem parlar d'aquest cas del príncep Andreu d'Anglaterra i la seva relació amb un suposat espia xinès.
Sí, el suposat espia és un empresari, presidia un grup que assessora companyies britàniques que volen fer negoci a la Xina. Es diu Yan Tengbo, i el seu cas ha arribat al Parlament.
Yan Tengbo is the alleged Chinese spy who's been stalking the corridors of power in our country and rubbing shoulders.
Yan ha passat 20 anys entrant i sortint del Regne Unit, i ara en fa 3, el que passa és que l'aturen a l'aeroport i li diuen doni'ns el mòbil, i li inspeccionen el mòbil. Un any i mig després, el fan baixar d'un avió, que anava de Pequín a Londres, i li diuen al govern britànic li prohibeix entrar al país.
The Home Office said they believe the man was engaged in covert activity for the Chinese Communist Party.
Fons dels serveis de seguretat sospiten que Yan Tengbo estaria relacionat amb una pota de l'estat xinès que es coneix com el Departament de Treball amb Front Únic, que tindria com a missió guanyar-se el suport de figures influents.
A Chinese businessman described as a close confidant of Prince Andrew has lost an appeal.
Què és el que passa? Aquest empresari porta el cas als tribunals i perd. El jutge confirma que no pot entrar al Regne Unit. Ara bé, en aquesta vista surt el que van trobar quan li van inspeccionar el mòbil, i aquí surt una carta d'un dels principals assessors del príncep Andreu.
Said goodbye to the Queen, who was out riding, and I just said...
És una carta on es diu que l'empresari està convidat a la festa d'aniversari del príncep, que ha anat al Palau de Buckingham dues vegades, i s'insinua hem de ser discrets en aquesta relació. En una altra carta, l'assessor autoritza directament aquest empresari xinès a actuar a representar el nom del príncep.
I el príncep Andreu, què ha dit d'això?
Doncs en un comunicat nega haver parlat amb Yang de temes de seguretat i diu que així que el govern el va avisar que l'estava investigant, va tallar la relació. Per cert, és important dir que aquest empresari, per descomptat, ho nega tot.
Prince Andrew is more isolated than ever tonight with confirmation that he will not be attending the royal family's Christmas celebrations.
Però ara hem sabut que el príncep Andreu no anirà a les festes de Nadal de la família reial. És important, perquè era gairebé l'únic acte al qual anava de la família des que va renunciar a les funcions públiques per unes altres relacions complicades amb Jeffrey Epstein, aquell milionari condemnat per abusos de menors.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
L'11, el 14, el 18, el 35, el 42 i els sols, el 4 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Benvolguda Energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda Energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Real o fals? Amb Marc Amorós.
Atenció, que titular que circula. Diversos militars de l'exèrcit ucraïna executen i cremen un maniquí de Donald Trump durant un dels seus entrenaments. Marc Amorós, bon dia.
Bon dia. Les imatges que circulen en el vídeo que acompanya la notícia són ben explícites i veiem un grup de militars ucraïnesos que disparen contra un maniquí vestit amb la característica gorra vermella del moviment MAGA i una samarreta blanca amb lletres negres escrites on hi posa majúscules Trump. La seqüència succeeix en una mena d'escampat o de terreny obert i no hi ha cap imatge general que permeti determinar la localització exacta on han passat els fets. La notícia que acompanya les imatges afirma que són soldats ucraïnesos durant uns exercicis en un camp d'entrenament. Els militars disparen diverses ràfegues de tir contra el nino de Trump i al final l'acaben cremant. La notícia s'ha fet molt viral, sobretot a X, l'antiga Twitter.
I això és real o fals?
El matí de Catalunya Ràdio.
La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
Triar estudis és sempre una decisió complicada. És un d'aquests moments que poden marcar el teu futur laboral. Sens dubte es tracta d'una elecció personal, transcendental i única. El 25 de gener, la Universitat Abat Oliba Ceu obre les portes amb l'objectiu d'ajudar els joves a descobrir la seva vocació. La jornada de portes obertes està dissenyada per donar a conèixer els graus que ofereix la universitat, la seva metodologia i l'entorn que impulsa el talent de l'alumnat.
A la Universitat Abat Oliba Ceu aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
Vinga, va, real o fals, ho resolem. La notícia que diu que diversos militars de l'exèrcit d'Ucraïna executen i cremen un maniquí de Donald Trump durant un dels seus entrenaments és una notícia falsa. De fet, s'ha descobert que aquesta notícia ha estat creada i difosa per una fàbrica de comptes falsos russa que també va difondre notícies falses durant la campanya electoral nord-americana.
Gràcies, Marc.
Adéu, bon dia.
I ara que el tull a la premsa del cor amb Núria Marín, el jutge condemna Diego El Cigala per maltractament.
Diego El Cigala ha estat condemnat a 2 anys i 1 mes de presó per maltractaments. La seva exparella, Quina Méndez, amb qui té 2 fills, el va denunciar el 2021. En aquells moments es van fer virals unes imatges del cantaor sortint dels jutjats dient que les dones només volen els diners. Ara la jutgessa ha considerat provat que El Cigala va bofetejar la que era la seva dona el 2017 a un hotel de Jerez de la Frontera i el 2019, també a un hotel, aquesta vegada a Palafrugell, la va empènyer fins que va caure a terra. Un cop allà, va continuar donant-li cops i patades per tot el cos. El 2020 la va agredir a casa després de que ella li recriminés el consum de drogues. La sentència no és ferma i el cantant la pot recórrer, mentre es pujarà diverses vegades dalt dels escenaris, ja que té múltiples concerts tancats.
El Nadal en equip és especial.
Gaudeixen amb la marca Special d'Aldi.
Aquesta setmana, pinya a només 0,95 el quilo.
Llagostins cuits.
A només 5,99 els 800 grams.
I més plats deliciosos.
Així de fàcil. Així d'Aldi.
Benvolguda Energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda Energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
El matí de Catalunya Ràdio.
It's time to come to
Cançons sobre els canvis de batxillerat.
Cantants que han treballat de mestres, com James Taylor, que va fer de mestre de preescolar abans de petar-ho, i de quina manera, com a cantant dels Kool & The Gang. I Sting, quan tocava encara amb bandes de jazz als vespres, donava classes de dia a la seva Newcastle natal. Va fer-ho durant 2 anys. I Lluís Gavaldà, que recordem que és llicenciat en filologia anglo-germànica, també havia fet en el seu dia de professor d'anglès.
Són 8:15. Avui dia de rectificacions al govern, d'una banda amb la literatura catalana i castellana, després d'anunciar que passarien a primer de batxillerat com a optatives, la consellera Esther Niubó ha anunciat que no es tocaran.
Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara.
Des del departament atribueixen el desgavell a que un treballador del departament va penjar en un portal un text de treball que no era el definitiu. De fet, ho hem avançat avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I el govern també rectifica, en aquest cas, un error d'anys anteriors i, finalment, no farà que unes 30.000 famílies vulnerables hagin de tornar unes ajudes socials que van cobrar quan no tocava per un error administratiu. Mercè Darnell, de la taula del tercer sector.
Vull tramitar d'una manera ràpida i ara arriba per Nadal, no? Que també és un bon moment per celebrar que molta gent deixarà de tenir aquesta angoixa.
I seguint també pendents de l'evolució del cantant Rafael, està ingressat en un hospital de Madrid després de patir un accident cerebrovascular mentre estava gravant una entrevista amb La Revuelta, a Televisió Espanyola. El programa, en un comunicat, ha explicat que Rafael es va trobar malament i va marxar del teatre caminant. No ha transcendit res de l'evolució. I els esports, Robert Prat?
El Barça, que juga contra el City a 6:45, el primer lloc de la grup de la Champions femenina està en joc. L'Espanyol rep el València a 9:45 en un partit transcendent. El Barça, que guanya l'Eurolliga de bàsquet, el Fenerbahçe de Jasikevicius, ovacionat al Palau. El club demanda la Lliga per poder inscriure Dani Olmo i Pau Victor i Aitana i Vinícius, premis de best de la FIFA.
I pel que fa al temps, a la Icordomí, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com mira, pinta el dia d'avui?
Temps tranquil encara avui, però amb un canvi de temps que s'espera a partir de demà. De moment avui, cel serà gairebé tot arreu, a Ponent s'ha format boira, aquí l'ambient es mantindrà fred tot el dia, i en canvi la resta avui puja una mica la temperatura, s'arribarà amb facilitat als 15 graus a moltes comarques, als 20 fins i tot en Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, i demà entrada vent del nord-oest, que s'anirà reforçant a mesura que vagi passant el dia, bufarà fort en moltes comarques, i a la tarda també demà dijous hi haurà alguns ruixats al Pirineu, amb neu que anirà baixant dels 2.000 fins als 1.000 metres.
I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, Ina Ostrell, bon dia.
Bon dia. 8 línies de Rodalies Renfe van amb demora a aquesta hora. Un atropellament al Prat de Llobregat altera la freqüència i incrementa el temps de recorregut de les línies R2, R2 Nord, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. A més, els oients informen al Matí de Catalunya Ràdio que tampoc circulen alguns trens de la R1. A Barcelona, un accident a la Ronda Litoral altera la freqüència de pas en diverses línies de bus, com ara totes les verticals entre la B-11 i la B-33. Entre d'altres, i a l'aeroport del Prat, el Welling cap a Lanzarote de 6:45 està programat mitja hora tard.
I a les carreteres, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, doncs en parlaven de l'accident a la Ronda Litoral. A banda de les retencions habituals, hi ha vies a evitar, hi ha congestió a la Ronda Litoral, no l'agafeu, del tot aturada, del Nus de la Trinitat a la Barceloneta, sentit Llobregat, hi ha una col·lisió, només deixa circular per un carril. També hi ha congestió a la C60 d'Argentona a la Roca, sentit Granollers, per un altre accident, pot a nord, del Nus de la Trinitat fins a Badalona, sentit Montgat, una altra col·lisió, i de Santa Coloma fins al Nus de la Trinitat, i en bus a l'extrem nord de la Gran Via de Sant Adrià fins al carrer Bilbao.
I obrim també el quiosc al costat de la ràdio. Albert Montilla, bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Què diuen les portades dels diaris?
3 notícies avui relacionades amb la mort. La primera, el cap de la força nuclear russa assassinat amb un patinet bomba. L'Ara i el periòdico publiquen la fotografia on es pot veure el cadàver d'Igor Kirillov, i el periòdico titula com Ucraïna colpeja Rússia a Moscou i reivindica l'atemptat. La segona notícia és la mort de la Marisa Paredes, als 78 anys, apareix en gairebé tots els diaris, amb titulars com l'actriu elegant i compromesa, que llegim al País, i la tercera, a La Vanguardia, que publica la imatge de 3.000 treballadors de l'empresa Mango reunits a Palau Solità per retre homenatge al fundador Isaac Andic, mort en un accident dissabte. Més enllà d'això, l'Ara es fa ressò de l'entrevista de Carles Puigdemont a TV3 i titula que Puigdemont allunya el suport a Pedro Sánchez i no descarta eleccions. De fet, el Mundo publica també que el PP i Junts tornen a exhibir sintonia amb un nou pacte per abaixar impostos i amenacen la reforma fiscal del govern espanyol. I a Madrid, els diaris també parlen de la declaració al Suprem de Koldo García, que ahir va negar el cobrament de comissions. L'ABC, per exemple, ironitza dient que Koldo no va aconseguir explicar de memòria com va incrementar el seu patrimoni en 1,5 milions d'euros.
I pel que fa al contingut dels diaris, anem a connectar amb la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger i Pol Foradada.
Tres opinions d'escriptores als diaris catalans sobre la rectificació del govern amb la literatura batxillerat. El periòdico Care Santos diu: en l'últim moment ha arribat l'indult per les literatures. Estem defensant a dentades un últim reducte que potser fa molt temps que no és suficient.
Llucia Ramis a La Vanguardia deixa preguntes a l'aire. Hi ha una voluntat real de dinamitar el pensament crític o és incompetència? Com és possible que una mesura de tal envergadura es faci enrere tan ràpidament? Tan feble era? Ni tan sols es calibraven les competències?
I l'Empar Moliner, el diari Ara, tira d'ironia, afirmant que no cal ni llegir ni escriure. Diu: es pot passar aquesta vida sense llegir, i si no cal llegir ficció, no cal saber fer redaccions, i per tant no cal que la lectura i l'escriptura siguin obligatòries. Ara es poden enviar notes de veu.
I enmig de l'habitual cascada uníssona de crítiques a la premsa conservadora contra el PSOE i les polèmiques que el rodegen, un article discordant, el de David Mejía a El Mundo.
Que és crítica amb el PP. Comença provocador, diu: tinc una teoria. Santos Cerdán controla des de fa temps el Departament de Comunicació del Partit Popular i a partir d'aquí el que considera que és una insuportable frivolitat del PP.
La formació conclou: es comporta com aquests adolescents immadurs disculpeu, que riuen de les calamitats alienes sense pensar que el que està en joc ens afecta a tots i mereixeria un gest més seriós.
I un debat recurrent cada any per aquestes dates: la presència del cristianisme a les festes de Nadal. Trobem opinions creuades. Al País, el teòleg Juan José Tamayo defensa que s'ha de celebrar el naixement de Jesús perquè celebrar la vida d'un nen pobre és subversiu.
Mentre que l'escriptora Laura Fernández creu que el sentit que cadascú doni a la festa del Nadal és igual, que el que és especial és creure en la màgia i generar il·lusió.
I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Joan Foguet.
Bon dia, oients. El món ja s'acaba, ja queda poquet. L'antic CEO i president de Google, Eric Schmidt, va dir fa poc sobre la intel·ligència artificial, això que en diem a IA, que quan un sistema informàtic arriba a un punt en què es pot automillorar, de debò hem de pensar desconnectar-ho. Entesos, Schmidt ens ve dir que per si de cas tinguem una mà humana a prop de l'endoll, per si hem de desconnectar la màquina. No vull posar estupendo, però ja que Asimov i ens va avisar amb Jo Robot de que això podria passar. Ho va dir en un llibre. I mentrestant a casa nostra el que volem és que joves i infants no estudiïn literatura, cap ni una, no fos cas que entenguessin alguna cosa. No és intel·ligència artificial, és estupidesa orgànica.
Demà serà un altre dia o no. El protagonista del Dia de la Marmota està condemnat a viure el mateix dia en bucle. El musical arriba en català al Teatre Coliseum de Barcelona. Una comèdia romàntica que és la combinació perfecta entre la pel·lícula dels 90 i el teatre musical de gran format actual.
Avui, el que no surti d'aquí, sortejarem invitacions per la preestrena el dia 23 de desembre. No t'ho perdis.
Jo no ho faré.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
En teoria, les grans coses de la vida passen només un cop. En teoria.
Camí cap a la quarta Champions. Fem que passi.
Futbol Club Barcelona Manchester City. Aquesta tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Bonpreu i Esclat tens tot el que necessites per treure't el barret a aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu i Esclat.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors que volem, saps? Sí. Anar buscant.
M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Sí. Està sempre pensant en
exacte,
el futur.
Petits reptes, no?
Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Aquí ha enxampat Infraganti Google Maps.
Doncs una dona i la seva parella actual per intentar suposadament matar i amagar en un cotxe al cos de l'exmarit. Això ha passat a Tajueco, un poble de Sòria. L'home feia mesos que havia desaparegut fins que la Policia Nacional en va trobar el cos desmembrat al cementiri. Ara la investigació es centrava a saber qui havien estat els autors. Doncs bé, van ser claus unes fotos de Google Street View on es veu una dona carregant un gran sac en un cotxe. Ho hem llegit al Nacional.
I els xiringuitos de platja al punt de mira.
Brussel·les toca el crustó al govern espanyol perquè diu que ofereix la possibilitat d'atorgar concessions només presentant una sol·licitud. Llegim a l'Ara que els hi recorden que la directiva europea obliga a un procediment de selecció imparcial i transparent. I no només això, també carrega contra les pròrrogues.
I troballa històrica a Mallorca.
Sí, han descobert que l'animal anomenat dents de sabre més antic del món és de Banyalbufar i té 270 milions d'anys. L'animal s'assembla a un gos i fa gairebé un metre de llarg. I la seva evolució són els mamífers actuals. Llegim el diari de Mallorca, que va habitar Mallorca abans de la desaparició dels dinosaures.
I a qui busquen?
Doncs el guanyador d'un premi de 162 milions d'euros de l'Euromillones. Bàsicament, és que el premi està a punt de caducar i ningú encara l'ha reclamat. La butleta es va vendre al municipi biscaí de Deiro el 4 d'octubre a una botiga de llaminadures. Si no ho cobra, els diners es quedaran a les arques públiques. Ho hem vist al diari de Girona.
I al racó de Nadal, David Bisbal celebra Nadal a l'aeroport.
Vuelo de conexión a Tenerife, por favor.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor.
Pues lleva la chaqueta verde de AENA.
Esto es casualidad. Bueno, de hecho, soy cantante. Yo soy David Bisbal.
David Bisbal.
Lo digo en serio.
Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad.
Doncs sí, el Bisbal protagonitza l'anunci de Nadal d'AENA. Diversos passatgers li demanen informació fins que s'adonen que és el cantant i comença a cantar aquesta que sentim, Todo es posible en Navidad, que dona nom al seu àlbum de cançons nadalenques i barregen l'humor i la música.
Aquesta no la coneixia, coneixia la que tothom canta.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Què ha passat amb aquesta cançó? Aquesta cançó no existia al repertori de Nadal.
Cert,
no,
cert. Però és
almenys aquí no, no...
A l'aeroport no la podíem posar, aquesta, no?
No, home, bueno... La podríem posar a Renfe, saps? Tuqui, tuqui, tuqui.
Luterito mañanero ilumina mi sendero. El luterito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Ara, Freddy, venga.
Tuqui, 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 apúrate.
És que realment no suporta res. De Nadal, de Nadal.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Parlem de les coses que li interessen al Freddy, destacats en Internacional d'Economia, en Frederic Vincent i Berta Torrades.
No, que interessa, no, per les que em pagues. Diaris dels Estats Units, com el New York Times, destaquen una nova querella de Donald Trump contra un mitjà de comunicació, en concret el Des Moines Register, per una enquesta abans de les eleccions, que el posava per darrere de Kamala Harris a Iowa, i com que va acabar guanyant, doncs ara es querella. El diari recorda que Trump ha promès revenja de tots els seus opositors, així que torni a la presidència. El Financial Times destaca la portada que els migrants que arriben a la Gran Bretanya amb visats de treballador qualificat aporten un 15% més les finances públiques, un 15% més que els treballadors nascuts al Regne Unit. Ho diu l'anàlisi dels assessors de migració independents del govern. I la mort de Marisa Paredes apareix també a la portada de la premsa francesa. Per exemple, apareix a Liberación, recordant el seu paper a Tacones Lejanos.
A l'Economista destaquen que els jutges ja estan donant la raó als autònoms, als que van reclamar el retorn de les ajudes que van cobrar durant la Covid. Unes ajudes que, recordem, es van donar de manera provisional per després fer les comprovacions. Ara, milers d'autònoms estan rebent cartes de les mútues de treball en què els reclamen justificar-ne el requisits i, si no, hauran de tornar els diners. Doncs bé, segons els diaris, ja estan arribant les primeres sentències que donen la raó als autònoms. El diari recorda que les administracions van donar a aquests autònoms 3.700 milions d'euros, a gairebé 1,5 milions de professionals. I al 5 dies hi llegim que el Banc Sabadell afronta una profunda reestructuració de la seva direcció en plena OPA del BBVA. El diari explica que la marxa del director financer i també del director d'operacions cap a la filial britànica TSB estan provocant moviments importants que estan afectant a la meitat de la direcció.
I a la premsa esportiva, Robert Prat.
El Barça que torna a entrar als jutjats.
No pot jutjar el formatge per la seva olor.
La Porta juga fort, explica l'Esport. Via judicial és la proposada perquè puguin continuar inscrits l'1 de gener Dani Olmo i Pau Víctor. Un tobogán blaugrana, com el defineix Albert Masnou, subdirector del diari. Un Barça judicialitzat pel Mundo Deportivo. I un assumpte urgent, explica el periòdico. Tan urgent que La Vanguardia diu que la seva vista ja es fa dilluns i que com molt tard, el 27 de desembre, hi haurà decisió. El Tot Costa de Catalunya Ràdio apunta que el Barça es planteja no fer jugar a Araújo i De Jong si no renoven i posar-los a la venda. El repte de les millors, publica l'Esportiu, guanya el City aquesta nit de 2 gols i passar els quarts com a primeres de grup. L'Ara parla d'Aitana Bonmatí, llegenda amb aquest premi de Best per segon any consecutiu, mentre que el Marca explica que Vinícius ha guanyat pels pèls el de Best amb el vot de capitans, tècnics, periodistes i públic.
I Austràlia planteja un impost sobre les plataformes. Comentari de Mariola Cubells.
Austràlia va a obligar a plataformes digitals o tecnològiques com Google, Facebook o TikTok, que ingressen més de 152 milions d'euros, a pagar un impost per finançar els mitjans de comunicació o, dit d'una altra manera, el periodisme del que s'alimenten. Es tracta de forçar a les grans tecnològiques a compensar econòmicament als editors per compartir les seues notícies. No sé, a mi em sembla una iniciativa bona, sensata, lògica i, sobretot, necessària.
I qui fa anys avui, Canalies?
Doncs mira, Arantxa Sánchez Vicario.
No, 58.
53 anys, també el director de cinema Steven Spielberg.
79.
Una mica més, menys, perdoneu, 78 anys. Brad Pitt, també, l'actor.
Brad Pitt, 60.
61, i acabem amb el cantant Alejandro Sanz.
58.
Això és més Sabina que Alejandro Sanz.
58.
56 anys.
Bueno, santural, no, avui no és... tan malament, eh?
No, molt, molt bé, molt bé. Estàs bé, estàs bé. No ha sigut el teu pitjor dia, podríem dir-ho d'aquesta manera.
A l'Aranxa ha dit que té quasi edat de jubilar-se.
No.
Bé. Però no.
Bé.
Li és igual.
Sí.
Sí.
Avui és Mare de Déu de l'Esperança, just una setmana abans de Nadal. L'Església celebra aquesta festa que
enceta... Que Déu ens agafi confessats.
Ara, enceta la darrera setmana d'Advent. Aquests dies els cristians fan seva l'espera de Maria, poc abans del parc, que porta el Salvador del món. La invoquen les noies que estan embarassades o que estan a punt de donar llum. I el calendari agrícola.
Ara, a veure. Què se sembren,
doncs,
aquests
dies? Doncs mira, tulipes, jacins, narcisos...
Ui, els narcisos, deixa'ls anar.
També els clavells xinesos, els crisantems, els pensaments i les malves florides.
Però, on ve molt, les malves florides.
Re que es mengi, no?
Re que es mengi, no.
Les malves florides, alguna caurà.
Pensa que en temps de sequera, com la que diu el Canalies, qualsevol planta és bona. Protagonistes del dia, Gerard Jubany, Carles Roig, Ana Villamata, bon dia.
Bon dia, bon dia.
El bon
primer
dia.
És Carles Puigdemont.
Segurament haurien portat la legislatura al col·lapse.
Amigos y amigas, muy buenas tardes.
Us estimem.
Hòstia!
L'expresident de la Generalitat és protagonista del dia després d'alertar de conseqüències irreversibles si el PSOE opta per vetar la qüestió de confiança a Pedro Sánchez.
Sí, ho va dir ahir a la nit a la Tele3, ja ho vaig veure.
Sí,
va
veure, Armínia, va veure l'entrevista.
Sí, bueno,
molt bé,
jo sabia què feien. Sí, molt bé, però escolta, maco, jo no sabia què feien el col·lapse el dimarts,
com?
També.
Com?
Bueno, a veure, que el presenta la noia aquella.
Sí,
perquè tu que estaves malalt. Ricard,
no, és que col·lapse ja no es fa el dimarts, no sé què està dient.
Ah, jo, bueno, com que t'he vist mal la cara, però que sí que jo vaig veure l'entrevista, amb la llum mitja apagada, tots fosc, sí. amb els llums blaus aquells que poseu com de local sí. de carretera.
Era diferent, perquè els llums de l'entrevista amb el president Puigdemont... No, perquè eren més baixos i més curts. Era una altra història. No s'assembla gens.
No era el col·lapse.
No, el col·lapse.
Ara, clar, em va estranyar no veure't que n'alies, però, escolteu, però si hasta el Puigdemont es va confondre,
I tu, les conseqüències irreversibles. I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse.
Sí que va dir col·lapse. Ho va portar al col·lapse, però no era el col·lapse. Era l'entrevista que fa TV3 al cap de l'oposició.
Bueno, no era el cap de l'oposició, perquè no és el cap de l'oposició. És una cosa molt estranya, que no s'havia fet fins ara, però...
Ja, però no pots titular l'entrevista una cosa molt estranya. Vull dir...
No, és evident.
Li van posar aquest altre títol de cap de l'oposició.
Sí,
tu la vas veure, Ricard?
Aquest matí l'he vist. Ahir la nit no vaig...
Què havies de fer aquella hora?
Què vas decidir posar per aquest?
A
les 10 de la nit?
He vist l'entrevista i em va encantar.
Ah, perquè deu ser distret, és el teu veí... que déu-n'hi-do, les coses que fas a les hores que les fas.
Segon protagonista del dia, Rafael.
Yo soy así, el artista más auténtico. Me sale solo.
¿Qué pasará?
Rafael és protagonista del dia perquè ha estat ingressat d'urgència després de patir un accident cerebrovascular.
Parlant de col·lapse.
Carmina, vostè hi ha acabat.
El cantant es va trobar malament mentre estava gravant un programa a la Revuelta Televisió Espanyola.
Esteu segurs que va ser un accident?
Carles Porta, bon dia. Què vols dir?
Què insinues, Carles?
Bona nit. Dimarts 17 de desembre, Madrid. El cantant Miguel Rafael Marto Sánchez, conegut amb el sobrenom de Rafael, es disposa a gravar el programa La Revuelta, presentat per David Broncano.
Sí, Carles.
De cop i volta, Rafael... cau fulminat.
No, és que no, home fulminat, ni s'ha mort ningú.
No, vull dir...
La primera impressió és que el cantant de 81 anys ha patit un accident cerebrovascular.
Sí,
però alguns testimonis asseguren que en el moment dels fets van veure dues formigues de peluix de color lila fugir corrents de la zona.
Dues formigues de peluix de color
lila? Responien al nom de tranques i barranques. Recordin aquest detall. Perquè més endavant serà important.
Sí, tranques i barranques són les formigues de l'hormiguero.
Sí. No ens avancem. Canviem de canal. El mateix dia, Antena 3, l'equip de producció de Pablo Motos avisa que ells havien pactat abans una entrevista amb Rafael.
Ai. Fem una cosa, Carles, després ens acabes d'explicar el cas, d'acord?
Gràcies per escoltar-nos.
Aquests són els protagonistes del dia.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'àdio web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ai, dimarts, l'Enigmàrius feia pagament cantabile. I la resposta era canon. Un canon pot ser un pagament. I també una composició musical en què van entrant diferents veus, repetint cadascuna el cant de la precedent.
Vale.
Avui, dimecres, un Enigmàrius laboral. Es comportava com un subordinat. De 8 lletres. Es comportava com un subordinat. 8 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí. A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sanz, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts. Arxivada l'anomenada trama russa del procés en el cas Volkov. És un revés per al jutge Joaquín Aguirre, que havia construït un relat sobre suports internacionals, especialment a Rússia. L'Audiència de Barcelona l'ordena en aquest cas tancar la causa perquè no té fonament. Benet Salellas, advocat de la defensa.
L'Audiència de Barcelona li diu al jutge que bàsicament parla d'opinions polítiques que té el jutge, d'elucubracions i divagacions, però que en termes jurídico-penals no té res al damunt de la taula.
I Carles Puigdemont exigeix al PSOE que traspassi les competències d'immigració a la Generalitat. En una entrevista a TV3 diu que ara guanya temps amb la qüestió de confiança, que considera que hauria estat un error tombar d'entrada.
He tingut unes conseqüències irreversibles i segurament haurien portat la legislatura al col·lapse.
Us avança també el Matí de Catalunya Ràdio. Un error humà està al darrere de la polèmica de deixar la literatura com a optativa. Un treballador del departament va penjar per error un document de treball amb la reforma que s'ha tirat enrere. Esther Niubó, consellera.
Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara.
I la Fiscalia de València vol que s'investigui penalment Carlos Mazón per la gestió de la Dana. El president de la Generalitat Valenciana acusa el PSOE de filtrar-ho per tapar els casos de corrupció.
Curioso que se quiera hacer ruido precisamente en una semana nefasta en la que el PSOE tiene mucho que tapar, pero en fin, ya sabe usted de quién depende la Fiscalía.
Mentre Salvador Illa compareix avui al Parlament per explicar per què s'aposta per integrar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el sistema d'emergència 112, i des de principis d'any també us expliquem que hi ha hagut més de 1.000 accidents de patinet amb víctimes. Són dades que us avança el Matí de Catalunya Ràdio.
Quan es produeix un accident, i malauradament un accident amb víctimes, hi ha unes responsabilitats associades i que l'assegurança pot ajudar, no?, a dirimir aquesta responsabilitat.
Avui és dimecres 18 de desembre i s'espera un dia assolellat, tot i que s'ha tornat a formar boira a Ponent, que mantindrà l'ambient molt fred durant bona part del dia. A la resta, la temperatura serà més alta i al migdia s'arribarà als 15 graus a moltes comarques o fins als 20 al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell?
Bon dia. Un atropellament al Prat de Llobregat altera la freqüència de pas i incrementa el temps de recorregut de diverses línies de rodalies. Són les línies R2, R2 Nord, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. El Regional Express de Tarragona també arriba mitja hora tard a Barcelona. L'Euromet entre Barcelona i Girona arriba a la capital gironina 3/4 d'hora tard i el tren de l'R11 que va a Portbou avui no circula.
I com tenim les carreteres, Sira Quintana?
Bon dia. Doncs destaquem encara la congestió que es viu a la ronda litoral del Nus de la Trinitat a la Barceloneta, sentit Llobregat, conseqüència d'un accident de fa estona. Afecta amb embús des de la C58, C33 i Pota Nord, tot cap al Nus de la Trinitat. La Pota Nord també, entre el Nus de la Trinitat i Badalona, que hi ha obres sentit Montgat, B23 del Papiol a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona, i la ronda de dalt amb trams d'aturades de Meridiana a Cornellà, tota la ronda de dalt, sentit Llobregat.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la millor música per començar el dia amb en Manu Guix.
Hola, Manu!
Hola, guapos!
Com estàs? Bon dia.
Bé, i vosaltres?
Bé.
Que està refredadet, Manu.
Què ha passat? Que està, que fas aquest to?
Què passa?
Ah, no sé,
sí.
Em sentiu la veu presa?
Sí, totalment.
Sí. Ah, sí?
Presa de l'amor. No,
això sempre, eh?
Sempre
és primavera en el meu cor.
Ah, ella!
I això que arriba l'hivern d'aquí 3 dies, però visca la primavera.
Perquè m'ha d'estar enamorat.
Anem al telèfon del José Luis avui, sí? Vinga.
José Luis?
Sí. José Luis.
Vinga.
José Luis.
José Luis.
Anem si l'agafa.
Sí.
De part de l'Anna.
Va, xiripipi.
Diu que no ha estat molt feliç aquests 7 anys al seu costat.
Sí.
Home.
Això...
Clar.
Comencem bé.
Xiripipi vol dir que s'han dut 3 rajoles de xocolata negra d'origen artesanal planxat. Per tu, això d'entrada.
Escolta'm, José Luis, que truquem de part de l'Anna, que diu que ha estat molt feliç amb tu aquests 7 anys, que entén que marxessis a cuidar la teva mare a Logroño i que et desitja el millor. Per això et dedica Actitud de Buhos, que t'interpreta ara mateix Manu Guix.
Vamos allá. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és que escriu el teu demà. Ha sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Hem
sortit d'aquell por, hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. Ens hem llepat la ferida que va al camp per la vida. I ara que ens tirem per les baixades sense frens i que tot és tan efímer, tan intens, tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva aptitud és que escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar.
Molt bé, molt bé. Va, escolta'm, però una mica cançó de comiat, no, José Luis?
Hola, hola.
Que dic, cançó una mica de comiat, no?
Muy bonita, ha sido muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a
Ana. Que bé, que bé.
Sí, escolta'm...
Ara estàs a Logroño, entenc, José Luis, no?
No, ahora estoy en Zaragoza, estoy volviendo a Barcelona.
Ah, estàs tot a Barcelona, ah, molt bé, molt bé.
Bé, perfecte, escolta'm...
Doncs que tinguis un bon viatge, José Luis.
Pues muchas gracias y bon dia a tothom.
Bon Vinga, bon dia, que vagi molt bé.
Gràcies. Veus que bé?
Fet feliç a...
Escolta'm, està molt bé. I actitud, com diu la cançó, el més important en aquesta vida és l'actitud, no, Manu?
Això sempre, això sempre.
I anar repartint primaveres per la vida.
Ell, bueno, la nostra rosa, filla.
Reparteix floretes, que ja en tindrem prou.
Sembla que s'hagi fet un té de roses per despertar-se, el Manu.
M'he llevat primaveral.
Ella! Ai, que avui arribarem tard a la feina. Ai, que avui no aixecarem el país.
El nostre ocellet.
Ufa, noi. Ha, ha, ha.